Cabana, mar o muntanya.
Vinga, va, que ens queda poc temps i volem parlar de moltes coses encara, perquè avui en aquest mar o muntanya de la caravana volem tractar dos dels temes cabdals d'aquesta setmana i tots dos impliquen el món de la política. És per això que avui ens acompanya la caravana Ivan Marzà, coordinador dels consellers de districte del PSC. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I també ens hi acompanya Enric Soler, advocat de la sectorial jurídica de Junts per Catalunya. Enric Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, ahir va haver acord pels pressupostos escenificat per la signatura de l'acord entre el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el líder dels socialistes, Salvador Illa, a més de l'acord al que ja s'havia arribat amb Jessica Albiach pels Comuns. Tot plegat després que hi entrés en joc la negociació per la reforma de la B40, el quart cinturó, la modernització de l'aeroport del Prat, així ha quedat escrit en aquest acord, modernització de l'aeroport del Prat, i el projecte Hard Rock. Ahir el mateix Aragonès oferia, però, mà estesa cap a Junts per Catalunya, exsocis de govern, per sumar-se a aquesta aprovació dels pressupostos. Jordi Turull, que ja ha contestat aquest matí que no accepta aquesta mà estesa. Després l'escoltarem. Abans, però, Ivan, comencem per tu. Són uns bons pressupostos?
Són uns bons pressupostos, sí. Estem contents amb la negociació a la que s'ha arribat, després d'insistir moltíssimes vegades al president de la Generalitat, i des del mes d'agost, que anàvem ja, diguem, de mà estesa per negociar. Són uns bons pressupostos. Sí, però a la pregunta de són els pressupostos que el PSC voldria o que el PSC faria, pues segurament no.
Com em coneixes, Ivan?
Segurament no.
Enric, són uns bons pressupostos?
Jo crec que no són uns bons pressupostos i entenc que Junts ja ha de votar en contra clarament.
Per què no són uns bons pressupostos?
Més que res, els pressupostos no impliquen només un acord en com es fa un repartiment pressupostari concret, que sí, el pressupost de fet és això, però per nosaltres el pressupost va més enllà d'això. És un crèdit, és donar per bona l'acció política d'un determinat govern, i en aquest cas nosaltres vam formar part d'aquest govern, vam signar un acord amb aquest govern, i aquest acord va ser trencat deliberadament per Esquerra Republicana. Va ser incomplert deliberadament. Llavors, nosaltres ara en aquest moment entenc que no és el moment de donar-li suport, a part que són uns pressupostos netament autonòmics. El que necessita Catalunya no és aquest retorn a l'autonomia, aquesta estabilització autonòmica. El que necessitem és refer el camí que va del 2017 i de l'1 d'octubre i la reactivació de la declaració d'independència. Això és el que ens cal.
Enric, deixa'm ser concís, de seguida tornem a l'Ivan a parlar d'aquests pressupostos. Què no signaria de Junts aquests pressupostos?
Què no signaria? A veure, també el que he observat també, que ho posaven ahir de manifest també varis dels portaveus que van sortir a parlar. Escoltaves el Salvador Illa i deia unes coses, escoltaves a la Jessica Albiach i deia unes altres, la Marta Vilalta unes altres. I sembla ser que pels tres punts que ha posat el PSC damunt, els tres punts en discòrdia, el Hard Rock,
l'aeroport
i el quart cinturó, pel que més o menys m'he anat veient, és una mica així, farem unes comissions, anirem mirant, amb l'aeroport i el tema més nominal de si és una ampliació o és una transformació.
Sí, però amb aquests tres punts hi estava d'acord, en principi, Junts per Catalunya.
Sí, que aquests, bueno, depenent de com es desenvolupin, perquè l'acord és molt inconcret. Clar, llavors, amb una cosa que és inconcreta, és complicat també manifestar si estàs més a favor o més en contra. Són projectes que estan previstos, però al final, més que una dotació concreta per un projecte concret, és la comissió, un document, continuar parlant. Jo, la meva opinió és que és bastant inconcret en aquest moment.
Ivan.
Estava mirant ara l'acord. L'acord va més enllà, de fet.
Jo he volgut matisar, perquè
vaig per la pàgina 25 ja de l'acord.
Sí, de no sé quantes, em sembla.
Sí, per això. O sigui, l'acord, una cosa són el pressupost en si, que hi ha un munt de partides, una a una detallada, per exemple, amb metro, amb rodalies, amb traspassos a TMB, amb CAPs, amb temes concrets, Però després hi ha els tres temes grans, que són els que van sortir tot arreu, que aquí hi ha qui sembla no entendre què és un pressupost del que puguis pactar després de la direcció d'aquest govern o què se n'espera del pacte, a banda d'això, que són actes administratius. I com a acte administratiu que és, ni necessita una partida pressupostària, ni necessita estar reflexat al pressupost com a tal. Però això va acompanyat a un document a banda que no és el de les partides pressupostàries. El Hard Rock, o el tema del Camp de Tarragona, per desbloquejar se necessita un acte administratiu que costa zero. Costa zero. És un acte administratiu al que té dret també els propietaris d'aquests terrenys. Què farem amb l'aeroport? Ho hem de decidir aquí, però qui paga és Aena. Qui ha de pagar és Aena. Quanta partida pressupostària necessitem aquí? Zero. Zero. És que hi ha qui no diferencia de l'acord pressupostari amb altres acords que pots arribar per aprovar aquests pressupostos, per una mica també condicionar l'acció de govern. Passa el mateix amb el cinturó. Ara mateix, la primera part d'aquest cinturó l'ha de pagar el MITMA, o sigui, l'ha de pagar el Ministeri. Aquesta primera part queda claríssim que l'ha de pagar el Ministeri. Quan s'ha de dedicar del pressupost de la Generalitat? Zero. Zero. Però també queda clar qui ha de pagar a partir d'aquí, que és la Generalitat de Catalunya. Per això fa gràcia alguns comentaris de no, és que això no es complirà, perquè no hi deixarem destinar ni un euro. No, és que no l'has de destinar. No l'has de destinar, perquè són actes administratius. Que això de, no, votarem a favor, com ha sortit la Jessica Albiach, per exemple. Votarem a favor, però no deixarem que hi vagi un euro. És que no has de deixar que hi vagi un euro, perquè no hi aniran, perquè no venen d'aquí. Llavors, a veure, és un acord molt llarg, és un acord que, per exemple, hi ha 700 milions d'euros amb aigua, que mai havien estat. Hi ha, després de molts anys, finançament a la primària, que feia molts anys que s'estava desmuntant. O sigui, anàvem al revés, estàvem desmuntant en lloc de fer això. Tenim també ampliacions d'hospitals de referència. Aquí a Barcelona, l'Hospital del Mar, l'Hospital Clínic, però fora de Barcelona també n'hi ha uns quants hospitals i consorcis hospitalaris que també rebran finançament. O sigui, són uns bons pressupostos i un bon acord, torno a dir. El pressupost del PSC en solitari seria? Segurament no.
Enric. El que comentàvem, podem tenir coses bones en els seus números, les he comentat al company, però com ja t'he manifestat abans, entenc que l'aprovació d'un pressupost com a llei fonamental de cada exercici que és, en aquest cas, va més enllà del suport a una partida concreta, a un punt concret, sinó que requereix d'un acord més global que també inclogui l'acció política concreta. I com t'he dit abans, els tres punts del Hard Rock a l'aeroport i la B40, no tinc tan clar que no sigui una pilotada endavant el que han fet els tres grups per aprovar el pressupost.
Sí, com sigui, ho deia abans, aquest matí Jordi Turull, secretari general de Junts, entrevistat per Laura Rosa, la Catalunya Ràdio, deia això.
El president, més que parlar de vocació de grans acords, fes una reflexió de la vocació de complir els acords, no? I a partir d'aquí podem parlar de totes les derivades. Fins ara nosaltres hem vist que grans esforços per arribar a un acord en pressupostos amb Junts per Catalunya no ha estat ni de bon tros amb la mesura que ho ha estat amb el Partit Socialista, no? I crec que amb la seva compareixença, la seva intervenció inicial, que és la que prepara ell, queda clar que, diguem-ne, és un acord del deixem-ho estar, no? Perquè no ha fet ni una referència a aquelles propostes per les quals va ser escollit president amb els vots, entre altres, de Junts per Catalunya i de la CUP, no? L'acord aquest de pressupostos no és conjuntural, no és un tema conjuntural, és la perpetració, quan jo vaig estar en aquests estudis, quan parlàvem de la discussió de si hi havia el debat de si seguíem el govern o no seguíem el govern, quan nosaltres vam dir així no es pot seguir, doncs que aquí s'ha prioritzat claríssimament, doncs hi havia dos acords, hi havia aquell acord que en dèiem del 52% i l'acord que tenien a Madrid amb el PSOE s'ha prioritzat claríssimament i tota la dinàmica de fa uns mesos cap aquí a estabilitzar el govern de Madrid i des de Madrid a estabilitzar el govern d'aquí, queda clar.
Enric, dures les paraules de Jordi Urull aquest matí, eh?
Sí, però van en la línia del que he comentat fa un moment i crec que ara el que toca ara mateix és que Junts voti en contra d'aquests pressupostos, com ha dit el Jordi Turull.
Tenen poc de giró aquests pressupostos?
Jo crec que els han canviat bastant.
Ivan?
No, a veure, és la línia de Junts també, darrerament. O sigui, no és només ara, o sigui, ja fa temps que Junts està amb aquesta postura de donar-li a Esquerra tot el que pugui i per tot arreu, dintre i fora del govern. No sorprèn. El que fa el PSC en aquests moments és no donar estabilitat, sinó donar-li una eina al govern perquè comenci a governar des d'avui mateix, perquè és l'aprovació del pressupost. Que comenci a governar avui mateix, que passi pàgina, que ens posem amb els temes que de veritat han d'arribar a la gent, que aquests són els temes que han d'arribar a la gent, no posar-nos altra vegada amb grans frases de grans coses que mai arriben, i anar al tema concret, el que la gent de veritat espera, el que li soluciona la vida, i tirar endavant. Si Esquerra, també és una pregunta, Esquerra ha d'acabar la legislatura o no? No és cosa nostra, si l'acaba o no. Igual després vindran altres coses per la qual no l'acabarà, però si no és cosa nostra. El que nosaltres hem intentat amb això és que el govern, a partir d'avui, sense cap excusa, es posi a governar.
Ja sé que se n'ha fet molta sorna i no va cap aquí, Ivan, vull matisar això abans de dir-ho. El PSC ha passat de ser oposició a ser ombra?
Tenim el govern a l'ombra, muntat.
Això deia, dir que se n'ha fet molta befa i no anava per aquí, però ja m'has entès el sentit de prou.
A veure, el PSC també...
A ser soci des de fora, diguem-ho així,
No, sí, això queda clar que no. Ahir es va preguntar insistentment a tothom qui va fer compareixença, no és així. El PSC avui, dintre del PSC, un acord de legislatura amb Esquerra tampoc seria fàcil de poder treure. És un acord puntual, és un acord que ens beneficia a tothom, això sí que s'entén, però més enllà de dir no, anem a fer aquest tripartit de facto que no...
Que se n'està parlant, ho saps que se n'està parlant.
Sí,
arriba aquest tripartit o no arriba aquest tripartit.
No, és un no rotund, no, d'aquests moments, no sé jo si... A no sé quants anys vista podria ser, però ara mateix no... O sigui, la formació no donaria per fer això.
Com és, Enric, aquesta sensació de tripartit?
Jo, la sensació de tripartit és total en aquest moment. L'únic que suposo que als diferents actors no els interessa mostrar això públicament. Per què? Doncs perquè el senyor Pedro Sánchez té eleccions l'any que ve, i a Madrid i a Espanya en general és molt incòmode de vendre que siguis soci de govern d'Esquerra Republicana. A Esquerra també li costa molt al seu públic vendre-li que potser que en aquest moment i tal com ha anat tot que comparteixi govern amb el PSC. Llavors aquesta fórmula de formalment mano jo però només amb 33 diputats i des de fora el PSC i els comuns em van aprovant els pressupostos és potser... No et diré còmode, però potser la menys incòmoda de les fórmules que permet a Esquerra mantenir el govern. Però clar, si mirem les reaccions d'alguns dirigents del PSC d'ahir, semblava que ni oposició ni ombra. Semblava que nosaltres som el govern i Esquerra és un mer instrument. Nosaltres hem dit això i es fa això. I Esquerra doncs, ho empassa perquè vol continuar governant sí o sí, com sigui i al preu que sigui.
Jo ja sé que no estic parlant amb els màxims dirigents dels partits polítics que tenim avui aquí sobre la taula, però si em posava l'Enric sobre la taula la qüestió, ara em deia no ens hem d'oblidar que Pedro Sánchez té eleccions l'any vinent. Sí, però és que ara toquen municipals. Enric, quan hi ha de municipals en tot el que està passant ara mateix en la política catalana, per exemple, en la negociació d'aquests pressupostos?
Bueno... Quan hi ha de municipal? Això s'haurà de veure. S'haurà de veure quina és la política d'aliances de cada grup als municipis. No cal oblidar també que aquí a Barcelona també doncs, sembla ser que les enquestes que van sortint darrerament donen una amalgama, vari de possibilitats que permetrien governs varis. I aquest acord de pressupostos, doncs, no ho sé, jo, evidentment, jo no sé exactament què hi ha al darrere del que han pactat, però no sé si inclou també alguna fórmula que condicioni potser aliances posteriors. Ivan.
No hi ha res allò de la mateixa pregunta que li feien a Pedro Sánchez des del PP. ¿Con qué jugamos? Pues jugamos con los papeles que tenemos todos. O sigui, aquí és el que veiem. El PSC actualment té pactes de govern arreu de Catalunya amb tothom, no cal anar més lluny que la Diputació de Barcelona. Llavors, dir que aquest pacte de govern pot estar una mica influenciant els pactes que puguem haver a partir del dia 29 de maig, doncs no és així. Es veuran els resultats, es veurà el que hi ha i es prendran les millors decisions sobre aquests resultats.
8 minuts i arribarem a les 5 de la tarda. A veure, vosaltres també volia comentar el que ha suscitat la nova decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea pel que fa a les extradicions de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i de retruc també a Lluís Puig. Una decisió que deia ha suscitat certa polèmica, cert caos, perquè per entendre per què a priori dona la raó al jutge Llarena, però resulta que al mateix temps no ho fa perquè dona marge a l'expresident Puigdemont i als consellers que són a Bèlgica per batallar contra la seva extradició. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I allò sí que són folis, Ivan. Allò sí que són folis. D'una banda, el Tribunal de Luxemburg reconeix que la justícia belga no es pot negar una extradició. Això sí, deixa la porta oberta a fer-ho amb caràcter excepcional. Com veieu des del TSC, des del PSC, per exemple, aquesta sentència del TJUE?
Nosaltres sempre, amb totes les decisions que prenen els tribunals, és de màxim respecte. És veritat que són, en aquest cas, unes sentències molt, molt treballades, molt, 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 molt llargues, diríem. I sembla ser que té aquesta història de donar la raó que sí, que no, que es pot, però que no es pot, que es poden negar, però en algun cas, però, bueno, ara es pot cursar una nova euroordre, a la qual no es poden negar, en principi, que segons el que es diu allà, i veurem, però sempre des de respectar les decisions de tots els tribunals.
Enric.
I jo, com a jurista, també me l'he estat analitzant aquesta resolució.
Has tingut feina, doncs. Perquè...
Bueno, és llargueta. Me l'he estat mirant durant aquest matí. I no, vull dir, les sensacions ahir ja eren molt positives quan es va emetre, però és que després d'haver-ho analitzat són encara més positives. Així que és cert, com diu el company del PSC, que sí, que està molt bé, que ells diuen respectar sempre les resolucions dels jutjats, però aquí com molt de compte. O sigui, ara, no ens hem d'espantar quan escoltem que les extradicions són automàtiques, que el jutge d'execució no es pot negar pel fet de que se li hagi... No ha ni tan sols d'analitzar la competència territorial a l'estat d'origen. El que diu aquí és estableix una excepció i a la vegada diu que aquesta excepció s'ha d'aplicar amb caràcter restrictiu, que en determinats casos... quan hi hagi deficiències sistèmiques o generalitzades a l'estat membre, aquesta definició va sorgir inspirant-se en Polònia, i ara n'han creat una de nova, em fa la impressió que és per referir-se a totes les circumstàncies anormals que hem viscut aquí els últims 5 anys especialment, parla de deficiències que afectin a un grup objectivament identificable de persones al que pertanyi l'interessat. Els catalans ara mateix som, segons aquesta sentència, un grup objectivament identificable de persones. Llavors, què passa? Entenem que si el jutge percep que aquesta persona podria veure vulnerat el seu dret a un judici just i el seu dret al jutge predeterminat per la llei, pot denegar-ho si es donen aquestes circumstàncies que la justícia del país de recepció pugui tenir deficiències que afectin a aquesta persona per la seva pertinença a un grup identificable. Llavors, què vol dir això? Pot analitzar llavors el jutge belga si el jutge espanyol que demana és competent? En principi no ho hauria de fer, però sí que deixa molt clar la sentència que si percep que es donen aquestes circumstàncies, no tan sols ho pot fer, sinó que és recomanable que ho faci. Llavors, aquí... jo crec que és boníssima, perquè evidentment ells remarcaran el caràcter automàtic, però és que les euroordres no estan previstes per perseguir rivals polítics, estan previstes per perseguir delinqüents. I evidentment, quan persegueixis a delinqüents investigats, seguiran sent automàtiques, com ho han sigut sempre, i aquest és el missatge que es vol transmetre a advocats i a jutges. Però, quan algú comenci a fer el boig amb les euroordres, com el senyor Llarena, doncs evidentment hi ha cada vegada més mecanismes per evitar que aquest tipus de dret penal que s'intenta aplicar des del Tribunal Suprem parli els peus.
Doncs és per fet, Enric, que Pablo Llarena emetrà noves euroordres, eh?
Jo no soc Pablo Llarena. Jo si fos Pablo Llarena, i és més, tots ens esperàvem que ràpidament n'emetria una, ja fa bastantes hores des de que va sortir aquesta sentència. En un primer moment estava molt content i celebrant-ho, i ara resulta que això, la deu haver llegit millor, suposo, i ja no ho deu veure tan clar, que no la emet.
Ivan.
A veure, és el de sempre, o sigui, és la cantinela de sempre eterna des de fa no sé quants anys, de que aquí se'ns persegueix els quants no, els altres sí, res, de res del que s'acaba de dir. Si aquí, de veritat, s'estiguessi amb un sistema deficitari de justícia, estaríem igual que a Polònia, igual que a Orbán. Estaríem amb la Unió Europea darrere cada 5 minuts demanant unes explicacions per tot el que passi dintre del sistema judicial. Estaríem amb la Unió Europea demanant-nos què es fan amb les ajudes o no, intentant paralitzar-les perquè no tenim suficient democràcia dintre del país, com ha passat a Orbán. Perquè ja ens hem de comparar amb això, o sigui, ens hem de comparar amb aquests països, segons vosaltres. I actualment la Unió Europea, de fet la comissària de justícia, en cap moment ha dit que Espanya tingui un dèficit o un altre. L'únic que diu és renoveu el Consell General de Poder Judicial. És l'únic que diu. De la resta, totalment garanties i un sistema de, bueno, sistema de garanties total dintre del sistema judicial. Per la resta és el de sempre, del que arrosseguem de fa molts anys. D'aquí es persegueixen per ser rivals. No es persegueixen per ser rivals de ningú. Es persegueixen perquè alguns van decidir marxar i no podien fer-ho. Els que es van quedar aquí actualment estan fora de la presó. Però els que van marxar no podien fer-ho, i per això se'ls demana amb un euroordre que vinguin cap aquí, perquè han de respondre per un tema no polític. No polític. Han de respondre per un tema que està tipificat. I quan alguna cosa està tipificada, què és? Un delicte.
Enric, menys minut.
Sí, no, escolti, si realment estan se'ls persegueix per un tema que està tipificat, doncs, en 5 anys l'èxit de la justícia espanyola és mínim, perquè en 5 anys no han aconseguit extradir ni a una sola persona de Bèlgica ni de cap estat de la Unió Europea. La justícia és una Pirineus avall i és una altra Pirineus amunt. I amb aquest instrument que tenim a les mans, jo m'atreviria a dir que els resultats del senyor Pablo Llarena i de la justícia espanyola, una vegada surtin de l'actual estat espanyol, continuaran sent zero.
Ens queda un minut, sí que vull fer-vos una darrera pregunta i que em sigueu molt, 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 molt escuets, de veritat. I és que res, curiositat personal, vosaltres que ja entendreu més que jo, segurament. Quan es pot acabar tot aquest galimaties judicial? O encara va per llarg, Ivan?
Quan hi hagi una sentència ferma per part d'algú dient això no es pot fer. O sí que es pot fer.
Enric, tampoc no tinc molt controlats tampoc els tempos de la justícia europea, però diuen que pot ser que s'acceleri. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha decidit agrupar en una sola causa tot el que ve de Catalunya, vull dir, un símptoma més d'aquesta possible percepció a Europa de persecució cap a un grup individualitzat, i en principi hauríem de tenir resultats importants en els pròxims mesos o pocs anys enllà.
Ivan Marzà, coordinador dels consellers de districte del PSC, Enric Soler, advocat de la sectorial jurídica de Junts per Catalunya, moltíssimes gràcies a tots dos per participar en un debat com el d'avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i tornem amb la caravana. Fins ara.